de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Minuts, arribarem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, arrere des de COPE Catalunya i Andorra. Hi han coses que són magnífiques i donen tota l'esperança, ja no només als malalts, sinó que pateixen aquesta malaltia, sinó com a societat. I que un cop més dona exemple dels fruits que té invertir en I+D, invertir en ciència i investigació, sobretot en punts molt, molt claus. Estic parlant d'aquesta identificació d'una nova forma genètica de l'Alzheimer, que explica que un de cada cinc casos de la malaltia. És a dir, és una d'aquestes qüestions, és un pas més. Són investigadors de Sant Pau que han obert aquesta finestra d'oportunitats per quan s'apliquin fàrmacs preventius o alentidors. És un pas més per saber que, o per tenir l'esperança de que l'Alzheimer es curarà. Tard o d'hora, i no tinc cap dubte. Ara, la pregunta és quan? Pues això ja entraríem... D'entrada, i estareu d'acord amb mi, en les inversions, en els diners que es posin i recursos que es posin a aquest tipus d'investigació, a la investigació en aquest cas concret de l'Alzheimer. Són aquestes formes genètiques que han descobert aquests investigadors de l'Institut de Recerca de Sant Pau, que han identificat aquesta nova forma genètica de l'Alzheimer, que explica entre el 15% i el 20% dels casos de la malaltia. És un estudi que s'ha publicat al Nature Medicine, aquesta revista, doncs, que prestigiosa, que publica aquest tipus d'històries. És a dir, més enllà de tot això, és un pas més per descobrir d'on ve i, sobretot, per veure, fer prevenció i curar l'Alzheimer. Però hi ha un què. Ja que estem parlant del principi i parlem del que està passant i d'aquest avanç científic, hem de pensar també en el futur. I el futur passa pel que explicava, les inversions. Sobretot, si parlem de prevenció i cura de l'Alzheimer, estem parlant de la prevenció i parlem d'unes inversions. I les inversions, moltes vegades, a part de les privades, que aquí ja no entraré, parlo de les públiques. I de què depenen aquestes inversions públiques? Dels partits polítics, del que mana, del que toca la pasta. Bàsicament, el dia 12 tenim unes eleccions, ja ho sabeu, suposo, no? Perquè, como para no enterarte. Doncs... hi ha una carta oberta que ha fet o ha publicat la Fundació Pasqual Maragall amb altres entitats de l'àmbit de l'Alzheimer a Catalunya per reclamar que les demències siguin una prioritat a les polítiques públiques. Perquè si jo parlava d'aquest avenç de l'Institut de Sant Pau, de l'Institut de Recerca de l'Hospital de Sant Pau, però, clar, fins que arribem a aquest punt hem de pensar que moltes persones desenvoluparan l'Alzheimer i cal polítiques per ajudar aquestes persones. Però comencem pel principi de tot, per la base. Roc Solà, com estàs? Benvingut.
Hola, bon dia a tothom.
I al principi és preguntar què és l'Alzheimer.
Doncs mira, l'Alzheimer hem de partir de la base que és una malaltia degenerativa, d'acord? És una malaltia que a poc a poc va consumint a la persona que l'està patint. Dintre les malalties degeneratives, recordem que és una malaltia neurodegenerativa, que es fixa sobretot en l'efecte que té en el cervell de les persones i en el sistema nerviós. Llavors, el problema de l'Alzheimer és que té un cost econòmic molt alt, té un cost físic molt alt i un cost social molt alt, també. Per què dic això? No només per la persona que la pateix, sinó també per la família que pateix
l'entorn del
que pateix la malaltia. Llavors, en aquest cas, les persones que tenen Alzheimer no poden assolir les activitats quotidianes amb total solvència, per tant, necessiten d'una persona cuidadora en el qual ha de ser... de l'entorn familiar, ja que són les persones més properes i més reconeixibles per al malalt. Això provoca que moltes persones doncs, hagin de deixar d'anar a treballar o hagin de deixar de fer moltes de les seves activitats principals del dia a dia per a tractar o per ajudar aquesta persona amb Alzheimer.
Habitualment acostumen a ser les dones. Un 60% acostumen a ser dones les que s'encarreguen de tot això. És una qüestió que encara està aquest desequilibri. Però estava parlant d'aquesta descoberta o aquesta identificació de genètica que han fet a Sant Pau, que ajudarà precisament a ser més precisos a l'hora de medicar o d'aplicar medicaments per alentir l'Alzheimer. Però hi ha un tractament ara mateix per la malaltia?
Mira, realment no hi ha un tractament que digui, vale, s'acaba la malaltia. Sí que hi ha un tractament que funciona com a un fre, és a dir, que frena una mica la malaltia, perquè les malalties degeneratives ens les hem d'imaginar com una barra de progrés, una barra de progrés que a poc es va omplint fins a arribar doncs, a consumir el 100% de la vida de la persona. En aquest cas, és un tractament que ajuda a frenar aquest progrés de la barra, però no eliminar aquesta barra per complet. Llavors, sí que la ciència és veritat que ens diu que sí que pot haver-hi una cura, sí que pot haver-hi una cura per aquesta malaltia, tot i que falta molta més recerca, molta més investigació, i per això una de les fundacions, bueno, una de les reclames de la Fundació Maragall és que hi hagi més investigació i més recursos destinats en aquesta malaltia.
Quant costa cada pacient? Quan parlem de futur i parlem de casos d'Alzheimer, malauradament hem de posar sobre la taula els diners. És que fred i desagradable, però és així.
Això anava, perquè al principi he dit que té un cost econòmic molt important. Doncs clar, es calcula que a volta els 37.000 euros anuals el tractament d'Alzheimer. Recordem que el que cobra una persona mitjana a Espanya rondaria els 15.000 euros anuals, més o menys, i això ja suposaria més del doble del que cobra una persona mitjana. Llavors, tenim que el 87% de les famílies aquí a Espanya es fan càrrec d'aquest cost, és a dir, no cal que siguin el fill i filla d'una persona que tingui Alzheimer, perquè és una malaltia que sobretot afecta a persones en una edat ja molt avançada, doncs corren amb aquest gast, és a dir, pot ser tota la família que corri amb aquest gast, ja que s'està augmentant l'esperança de vida de les persones, a poc, això és una notícia positiva, que les persones cada vegada visquin més anys, també afecta a que l'Alzheimer el contraguin moltes més persones, perquè, clar, es sol contraure quan més gran ets. Llavors, si cada cop les persones van morint més tard, que això és una notícia positiva, com he dit abans, si cada cop van morint més tard, doncs afavorirà a que sorgeixin nous casos d'Alzheimer i, per tant, és primordial que la investigació i el desenvolupament de noves tècniques per a tractar i ja sabem que curar l'Alzheimer, doncs és primordial que es faci i, sobretot, incitar no, a les persones que corri a càrrec aquesta decisió de que sí, que s'ha de tractar aquesta temàtica i que és molt important resoldre aquest cas.
Bé, doncs, per això la Fundació Pasqual Maragall s'ha unit a la carta que ha fet pública Fundació Pasqual Maragall i altres entitats de l'àmbit de l'Alzheimer per demanar que aquestes demències siguin una prioritat de les polítiques públiques aprofitant la jornada, que aquests temes no acostumen a entrar en el debat electoral. Tenim el telèfon a la Cristina Maragall, que és presidenta de la Fundació Maragall. Cristina, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Com tenim avui en dia aquest recolzament de les administracions davant les demències a Catalunya, les persones que ho pateixen?
Bé, el fet és que nosaltres i totes les entitats que hem firmat aquesta carta als caps de llista, als candidats, creiem que queda molta feina a fer per posar aquestes polítiques públiques, centrar-les en aquesta problemàtica que, donat el canvi demogràfic i l'envelliment de la població, cada dia tindran més impacte que la nostra. Estem convençuts que hi ha moltíssima feina a fer, tant avui dia com de cara al futur, com tu deies. A Catalunya actualment hi ha 120.000, 130.000 persones diagnosticades i aquesta xifra es podria duplicar si no trobem una cura a temps. I és per això que hem fet aquesta carta demanant una sèrie de punts a les administracions.
Quina seria la part més important que es demana davant de tot això i com està la sensibilitat política?
Bé, la sensibilitat, jo crec, sobre aquest tema en general a nivell polític i a nivell social és alta, però encara no hi ha el convenciment de que és important actuar, no? Jo crec que encara, d'alguna manera, ens queda inculcant doncs, que no hi ha res a fer, no?, per resoldre els problemes del cervell, i, en canvi, des de la ciència ens estan dient, avui mateix ens ho han dit, es pot avançar i es pot arribar a curar aquesta malaltia. És molt important aquesta inversió en recerca, per ser possible aquest canvi, però també moltes altres coses. Impulsar una atenció integrada, social i sanitària. Impulsar un diagnòstic precoç i el seu tractament. Modificar la carta de serveis socials, incloent recursos específics d'atenció per a les famílies, d'orientació, suport i d'informació. També incloure la perspectiva de les demències en el disseny de les polítiques públiques d'urbanisme i de tots els serveis que es donen a la ciutadania. També cal donar suport a les iniciatives socials que ja des del mateix teixit associatiu doncs estan fent una gran feina, diguéssim, en aquest sentit, i cal lluitar contra el maltractament d'aquestes persones grans amb demència que es donen, per desgràcia, a casa nostra. I molt important informar i sensibilitzar i alertar la societat sobre la malaltia d'Alzheimer i les seves conseqüències, la importància de la prevenció i les maneres de fer front a aquesta malaltia. Així que tenim molt clar per on s'ha d'actuar i esperem doncs, que els candidats en aquestes eleccions doncs, rebin aquesta petició que fem des de totes les entitats.
Doncs tant de bo tot això funcioni bé, tant de bo hi hagi més inversió i, a més, després d'aquesta identificació d'aquesta nova forma genètica de l'Alzheimer que han fet a Sant Pau, investigadors de Sant Pau, és un pas més, Cristina, per a solucionar o per tenir o per trobar una cura. Arribarà aquesta cura?
Sí, tant que arribarà. Nosaltres som molt optimistes. La ciència, malgrat que hi ha poca inversió a nivell de demència, està en un moment molt interessant. Les noves tecnologies de neuroimatge, de biomarcadors, han permès descobriments, com per exemple el que ha publicat Sant Pau aquesta setmana, en el que hem pogut col·laborar des de la CUR del nostre propi estudi Alfa, i es van donant notícies positives, realment, per tant, s'està avançant. Nosaltres som molt optimistes, però està clar que com més inversió hi hagi, abans hi arribarem en aquesta cura.
Doncs, Cristina Maragall, presidenta de la Fundació Pasqual Maragall, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions. Molt amable, una abraçada forta.
Moltes gràcies per tenir en compte l'Alzheimer. Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Doncs aquesta és la situació. Inversió, recerca i, de més, per arribar a troballes com les de l'Hospital de Sant Pau. És la solució. Sabeu el que passa amb recerca? Que a vegades doncs, s'ha de tenir molt en compte on s'inverteixen els diners i tenir i clarament cap on anem. No oblidem una cosa, que en una recerca pots invertir, però igual no treus els resultats que penses. Això seria una altra història. Molt bé, de seguida parlarem d'ascensors amb CETEL. Tindrem aquí el Rubén Galisteo, de CETEL, per parlar d'aquesta normativa que ja està en marxa i que ja les comunitats hauran d'invertir en el seu ascensor, sí o sí. I després parlarem amb l'Emma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, perquè acaben de publicar realment un estudi sobre el cos de Mossos, que diu una cosa que és preocupant, també. El 35% dels Mossos d'Esquadra pateixen simptomatologia depressiva, estrès i ansietat. Parlarem amb ella de tot això. Però abans, què tal la finestra? Com les teniu? Doncs aprofiteu. Heu de posar les finestres modernes de Bricoventana Ponés. Perquè sabem l'important que és el confort i la seguretat de la vostra família, de la vostra llar. Doncs amb l'arribada de la calor, doncs ahir a casa teva per mantenir el fresquet de l'aire condicionat dins. Les finestres modernes de Bricoventana Ponés, Brico-Ventana Ponés, mantindran la teva llar càlida i acollidora. Així que dona-li a la teva llar el confort que es mereix i renova les teves finestres amb Bricoventana Ponés per a una comoditat màxima.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Cataluña y Andorra.
¿Aún no conoces MEDAC? El centro de FP con 50 titulaciones oficiales. El de la formación práctica para ser lo que quieras ser. En MEDAC, tu futuro te espera. Más info en MEDAC.es.
¿Toca renovar tu hogar? Ven a Facilmóvil y dale un aire nuevo y moderno. En Facilmóvil tenemos los profesionales mejor preparados. Las soluciones más actuales en armarios, dormitorios, salones y muebles juveniles a medida. Pídenos cita o llámanos y vamos a tu casa. Facilmóvil.es.
Este fin de semana con Rosa dels Vents, desconecta de la rutina y pasa tiempo de calidad en familia. Entra en turismoenfamilia.com y descubre nuestra oferta de casas y actividades con los mejores monitores para disfrutar de un fin de semana diferente en familia. Pensión completa, actividades y animación todo incluido. Turismoenfamilia.com, todo lo que realmente importa.
En
FlexiCar.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Després d'un any d'èxit junts, ho hem de celebrar. Primer aniversari de Simultàneo, al restaurant de l'Hotel Catalunya Barcelona Plaza, a Plaça Espanya. El dissabte 11 de maig, a partir de la 1 del migdia i fins a 4:45, vine al Gastrofest. Una jornada amb 4 estacions de tapes per dinar. Peruà, mexicà, asiàtic i català. Bones begudes i música DJ. Simultàneo Gastrofest. Apunta't a simultaneoplaza.com i bufem junts la nostra primera espelma.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ascensors, la darrera vegada que vam parlar amb el Rubén Galisteo de Ascensores ETL, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo
Hola,
estás?
Buenos días.
La última vez que viniste estábamos hablando, y aprovecho y lo comentamos, de este cambio de normativa que ya está publicado y que entrará en vigor el 1 de julio sobre la seguridad de los ascensores y sobre todo las piezas que hay que cambiar, haciendo incidencia sobre todo en los ascensores antiguos, que son los construidos a partir de antes de 1952 y hasta los años 70 se fueron poniendo.
Sí.
¿Cómo está la cosa?
Bueno, hemos tenido bastante éxito, nos han llamado mucha gente y vamos, estamos hoy también aquí para recalcarlo, ¿eh? Que tenemos hasta el día 1 de julio poder hacer las inspecciones para tener 4 años de cadencia, ¿vale? Nos están poniendo las cosas muy difíciles sobre el tema de los ascensores antiguos, ¿eh?
Bien, olvidemos que esto no olvidemos que esto de los 4 años de cadencia no es porque no tengas que cambiar para mayor seguridad de tu ascensor. No, esto hay que hacerlo y habrá que hacerlo. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuesta dinero, sobre todo, ¿qué es lo que más cuesta? Las guías, todo esto, se puede llegar a un presupuesto...
Elevado, porque hay que incluso a veces tenemos que instalar hasta andamios para cambiarlo, porque son patios de luces abiertos y por seguridad tenemos que poner hasta andamio. Nos están exigiendo cambiar las guías, guías de madera, cilíndricas y huecas. Uh-huh. Todo esto tendremos que cambiarlo. ¿Qué pasa? El día 1 de julio entra la nueva ITC, que ya está en el BOE, y a partir de la próxima inspección tendrás 3 años para hacerlo.
Vale, la ITC es la normativa de seguridad de los ascensores, ¿eh? Uh-huh. Son las nuevas normas. ¿Qué novedades hay?
Mira, quieren sobre todo que el ascensor pare perfecto, ¿vale? Ajá, a nivel, ¿vale?
Los
ascensores que van a una sola velocidad es imposible. Depende del peso, depende mucho del tiempo, si hace calor, frío, no para perfecto. Para solucionarlo hay que poner un variador de frecuencia, hay que cambiar la maniobra. Van a querer en todas las puertas automáticas poner banda óptica, ¿vale? El típica vídeo, no sé si habéis visto alguna vez, que entras, el perro se deja fuera y se pone el ascensor en marcha y te alcorcas el perro.
Sí.
Para evitar todo esto, una banda óptica. Toda la puerta automática irá con una banda óptica para que tú no tengas peligro en que te se cierre la puerta.
Bien.
¿Vale? Teléfono en todos los ascensores.
De
acuerdo. El servicio, la comunicación bidireccional, que se le llama. A ver, si tienes un problema, tú picas a la alarma y te pondrás en contacto con la empresa de mantenedora para
sacarte... Vosotros también tenéis este servicio,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y después, el importante, ¿vale? El tema de las guías, chasis y todo esto, los antiguos. Nos están dando que la próxima inspección que haga a partir del 1 de julio tendrás entre 3 y 8 años en realizar esa inspección, depende la edad del ascensor. Los que están inferiores a los 52, del año 52, en 3 añitos tienes que hacerlo. La gente está mal de dinero, ya lo sabemos.
Calla.
¿Vale? ¿Qué decimos nosotros en SETEL? Que si hacemos la inspección de cambio de conservador, porque se vienen con setter que son más económicos, antes del 1 de julio, tendrán 4 años de carencia más. Serán los 4 más los 3. 7 años para ir haciendo cash poco a poco, ¿vale?
Pues ya lo sabéis, llamad sin compromiso, porque en setter te van a echar una mano en todo esto. 930-12-98-55. 930-12-98-55. O en la web encontráis toda la información, setel.cat, que es más fácil de memorizar, setel.cat, y ahí lo encontraréis absolutamente todo, o el teléfono, lo vuelvo a repetir, 930-12-98-55, ya vas a Setel, tiran, y sin ningún tipo de compromiso te harán ese presupuesto y te explicarán la situación.
Muchas de tu ascensor.
Gracias. Sí. Gracias a ti, Rubén, por explicarnos todo esto, ¿eh?
Venga.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Doncs parlem de l'actualitat policial de Mossos d'Esquadra amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos. Imma, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel.
Bé, abans d'entrar en teca, perquè tinc aquí aquesta notícia que diu d'aquest 35% del cos de Mossos d'Esquadra que pateixen aquesta sintomatologia depressiva o estrès o ansietat, en fi, un drama, en tot cas. Però abans parlem de la part més positiva, i és la felicitar, doncs, una actuació d'un company de Mossos que va salvar la vida a una dona.
Efectivament, aquestes notícies, no?, anònimes d'alguna manera, que a vegades no transcendeixen, com és el cas, i que ens agrada tant donar, perquè a la nostra feina, doncs, podem passar situacions molt complicades, molt complexes, però qui tingui la sort d'haver salvat la vida d'una persona, doncs ja pot dir, no?, que la seva feina ha valgut la pena. I en aquest sentit hem de felicitar un company que el passat mes de març, estant fora de servei a la localitat de Sant Andreu de la Barca, doncs estava fent unes gestions i es va trobar, doncs, una dona que estava agafada en un arbre, no?, inclinada, clarament amb símptomes d'estar-se ofegant, no? Llavors va mirar al seu voltant i estaven els seus pares, molt nerviosos, evidentment en estat de xoc, no?, doncs que deien que la seva filla havia menjat un tros d'entrepà i que s'estava nuagant, i bueno, estaven com col·lapsats, no?, diguéssim, no podien reaccionar. Mm. Llavors el company va reaccionar molt ràpidament, va intentar agafar-la per evitar que deixés de tossir, però cada cop estava més vermellosa, i llavors directament, ja sense pensar, doncs, va actuar, va fer la maniobra de Heimlich, no?, i va aconseguir, doncs, treure-li aquest tros que li estava ofegant i que, malauradament, doncs, si no hagués passat el nostre company per allà, doncs hagués tingut conseqüències, doncs, terribles, no? I per això, doncs, volem felicitar-lo, perquè aquestes notícies, doncs, també passen, no? No les expliquem suficient i s'han de donar, no? Des d'aquí, doncs mostrar el nostre reconeixement cap al company, perquè evidentment val la pena, doncs, aquesta feina només per això, no?
Aquesta maniobra, la de Richter, Heimlich, Richter estava pensant ara a l'escala de terratrèmols, és una altra cosa, no té res a veure, però aquesta maniobra de Heimlich, que hauríem de tots conèixer-la, perquè qualsevol, és una maniobra fàcil, senzilla, que pot ajudar, com en aquest cas, a salvar una vida. Fent 5 cèntims, Imma, en què consisteix aquesta maniobra?
Doncs s'ha d'agafar a la persona per darrere i s'ha d'intentar primer aixecar-la cap endavant, no?, de manera que pugui intentar treure el que tingui, l'objecte que tingui obstruït a les seves vies, no? Mm-hmm. En aquest cas, per exemple, havia més persones a la via pública, començant pels pares d'aquesta senyora, i precisament, doncs, per no saber o per trobar-se amb la situació d'estat de xoc, no?, de no saber com reaccionar, doncs no va actuar ningú més. Per això, sortosament, que bé que passés el nostre company per allà i doncs,
i l'ajudés.
Sí, no s'ha de pressionar la... Perdó, no sé si sí. Resposta a la teva pregunta.
No, és que...
S'ha de pressionar a la zona on està l'objecte, de manera que l'objecte surti surti per la boca.
Surti despirat, no? O sigui, fer que l'aire surti fora dels pulmons perquè aquest objecte surti i desbloquegi tota la zona. És una maniobra senzilla que segurament tots hauríem de buscar o almenys tenir 5 cèntims. Bé, ara, si em permets, parlem d'aquest 35% de companys de Mossos d'Esquadra, de policies, que pateixen aquesta simptomatologia depressiva, estrès i ansietat. Escolta'm, què està passant, Imma?
Doncs això, aquestes dades, primer de tot s'ha d'explicar que provenen d'un estudi que ha fet la facultat Blanquerna, Ramon Llull, amb dos universitats més, i en col·laboració amb nosaltres, per tal de poder determinar amb dades objectives, amb dades contrastades, quin és l'estat de la salut mental del cos, no? I la veritat és que les dades són demolidores, perquè sí que sabíem que evidentment hi ha un problema de salut mental en molts casos, no? Degut a causa de la naturalesa de la nostra feina, doncs pot derivar en problemes de salut mental, però clar, no esperàvem aquestes dades tan demolidores, no? I és que, com deies tu, el 35% patim algun tipus de problema de salut mental, ja sigui doncs depressió en totes les seves formes, no? Ja sigui lleu o depressió extremadament severa, o per exemple trastorns d'ansietat o d'estrès. I això evidentment ve provocat per molts factors, ve provocat, doncs, com et deia, per la naturalesa de la nostra feina, però també determinat per situacions que l'agreugen, no? Que és, doncs, les condicions de vegades amb les quals treballem agreugen totes aquestes situacions d'estrès, no? La manca d'efectius, ja ho hem parlat alguna vegada, la manca de mitjans, o fins i tot el fet que s'esperi de nosaltres que haguem de demostrar permanentment, doncs, la nostra vàlua. Això també genera una situació, doncs, a vegades que pot, si no es tracta o no es detecta o no tenim eines per afrontar-la, doncs evidentment pot derivar en una situació de salut mental. I és que els policies són persones com la resta, no? I no som superpolicies, que és el que a vegades no tenim, aquesta pressió de pensar que hem de donar que hem de ser infal·libles, i no, evidentment nosaltres també podem patir problemes de salut mental, no? El problema és que nosaltres no verbalitzem.
Ja entenc. Però la qüestió, per exemple, d'hores extres, de fer un servei més llarg del que toca, de manca a vegades del material adequat, jo que sé, a vegades fins i tot la situació política, a vegades que s'ha utilitzat el cos de Mossos com una eina política, tot això també pot afectar a un servei habitual?
Clar, una situació concreta, puntual, no, però molts factors units entre si, no? Si els ajuntes, i ajuntes també situacions que pugui estar patint la persona, segur que tendeixen a agreujar la situació que pugui tenir, no? Sí. Si, per exemple, nosaltres som un número d'agents i hauríem de ser, doncs, 4.000 més, com és el cas,
sí,
doncs, evidentment, treballarem amb una sobrecàrrega que pot acabar desembocant amb aquests trastorns. I el problema és que nosaltres, per la nostra feina, clar, la salut mental està molt estigmatitzada. Si ja ho està la societat normalment, un policia dir que té un problema de salut mental, doncs, evidentment, què fa? Doncs normalment el que fa és callar-s'ho en comptes de verbalitzar-ho,
sí,
i va a treballar sense expressar al company o companya que té aquests problemes, no? Llavors, què passa? Que si tu això no tens eines externes per afrontar aquests problemes, pots acabar, bueno, pot acabar desembocant en una situació irreversible, no? Perquè ja ens hem trobat casos, malauradament, de goteig de companys, doncs que malauradament s'han tret la vida. I és que en aquestes xifres la més preocupant és que un 6% d'aquestes persones, aquests agents, patien una depressió extremadament severa, no? Per tant, hem de posar fil a l'agulla i tothom posar-nos les piles i determinar de quina manera combatrem aquest problema que tenim a sobre la taula.
I per acabar, està en marxa un operatiu policial contra una banda d'estafadors a Barcelona i l'Hospitalet, que és una banda que ha caigut, aquesta banda, bàsicament, ja està en marxa perquè... De què estem parlant exactament, Imma?
Doncs estem parlant d'un grup que es dedicava a les estafes i s'han practicat, doncs, escorcolls tant a Barcelona com a Hospitalet. A Barcelona, al districte de Nou Barris. És un dispositiu conjunt entre Mossos i Policia Nacional. I de moment encara no han transcendit les dades de les persones detingudes, suposo que ho farà al llarg del dia. I això s'ha d'unir a un altre dispositiu que també hi ha activat a l'Alt Empordà contra un grup especialitzat en robatoris violents. Per tant, un dia, doncs, bastant intens en aquest sentit.
Molt bé. Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Escolta'm, com sempre, moltíssimes gràcies. Molt amable.
Gràcies a tu. Bon dia.
Una abraçada forta. Cuida't. Doncs això, com sempre, ja veieu que la policia està en marxa conforme a les vegades que hem parlat aquí de qüestions d'estafes i d'altres històries. I és que ho fan bé. És que los malotes de la peli ho fan bé. O sigui, aquesta és la gràcia o el defecte de les estafes. I és que hi ha algunes que estan tan ben fetes que és normal caure. Vull dir, normal. No pots estar sempre amb les ulleres aixecades. És que és impossible. Tard o d'hora baixes la guàrdia i aquí a vegades coincideix aquesta alineació i te la colen. Bé, de seguida parlarem de teatre. Parlarem amb el Pedro Casablanc, que és el protagonista de Ramon Maria del Valle Inclán a través de Gómez de la Serna. L'obra que estarà fins al diumenge, fins al dia 12, al Poliorama Barcelona, doncs el tindrem aquí amb nosaltres, parlarem amb ell sobre les seves experiències i sobretot el que porta a sobre el Pedro, no? Però abans, no sé si vols comprar un cotxe. Estàs pensant en comprar-te un cotxe seminou i no et fies? RecordMotor.com. Perquè si estàs pensant en comprar aquest cotxe seminou i no t'acabes de fiar en Record Motor, amb cada quilo no pensis més, perquè disposen des més de 300 vehicles revisats amb més de 250 punts. Pots pagar al comptat o pots escollir les condicions de finançació que vulguis. I si no estàs convençut de la teva compra a Record Motor, tens 15 dies o 1.000 quilòmetres per retornar-ho sense cap cost. Visita recordmotor.com, amb cada quilo, recordmotor.com, i després deixa que la gent de Record faci la resta. Ja ho saps, recordmotor.com.
¿Tú has oído hablar de la ciencia y ficción?
Antonio Garisa.
¡No estoy! ¡Ey, digo voy!
Un secundario de leyenda.
¡Pérame fuerte!
En dos papeles protagonistas. Este cura.
Les partiré la crisma.
Y vamos por la parejita.
De barraca de feria.
El domingo a las 3:45 de la tarde.
Que son otros tiempos, ¿eh?
Viva el cine español en 13.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que oyes casi bien, casi sin subir el volumen del televisor, porque lo entiendes casi todo. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
Quiero explorar, sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico y consigue hasta 500 euros en tarjeta regalo de Betravel. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney Davy Crockett Ranch con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel. Viájate la vida.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
El Teatre Poliorama acull fins al dia 12 d'aquest mes, fins al 12 de maig, Don Ramon Maria del Valle Inclán a través de Ramon Gómez de la Serna, que és un monòleg musical que està protagonitzat per l'actor Pedro Casablanc, acompanyat al piano per Mario Molina. A més, tot això està tot sota la direcció del dramaturg Xavier Albertí, com estem dient tots aquests dies, no? Que a més repassa la vida de Valle Inclán, doncs, a través de la mirada de Ramon Gómez de la Serna. I tenim aquí al Pedro, a ver, al teléfono en todo caso. Pedro Casablanc, buen día, bienvenido.
Buen día, muchas gracias.
Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, explícanos exactamente qué podrán ver aquellos que nos acostemos al Poliorama el 12 de maig.
Bueno, pues podrán verme a mí,
¿sí?,
interpretando a Ramón Gómez de la Serna, un personaje enigmático, un personaje que, aunque se hable de él en las escuelas y que alguien puede tener algún tipo de referencia,
¿sí?,
es un gran desconocido en la literatura española. Era un tipo que ha escrito muchísimo, no se le vuelve a publicar, desgraciadamente, y es un humorista que nos va a contar con mucho humor y con mucha gracia y con una visión crítica de la época, pues la época en la que vivió Ramón del Valle Inclán, ¿no?
Claro, la pregunta es qué se puede descubrir de Valle Inclán que no conocíamos hasta ahora a través del retrato que hace Gómez de la Serna, ¿no?
Yo preguntaría, yo haría una encuesta popular. Sí. Claro, a ver qué conoce la gente de Valle Inclán, ¿no? Que me digan qué conocen de Valle Inclán, a ver si realmente van a descubrir algo nuevo. Yo creo que van a descubrir todo, no creo que la gente sepa mucho de Valle Inclán en estos momentos, aparte de que era un señor con barba, ¿no?
Y lo que estudiamos en nuestra época hace ya años, que ahora no sé, supongo que algo se dará en las escuelas.
Eso seguro que está olvidado, lo que se estudió, todo se olvidó. Caray, entonces, yo creo que es una forma, como decía Alberti el otro día en una entrevista, es una forma de recuperarlo, de recuperar algo que se quedó ahí en nuestro inconsciente, probablemente. Era uno de los grandes dramaturgos de la España contemporánea, o sea, porque nosotros hemos tenido dos siglos de oro, Calderón, López de Vega, y luego en la generación del 98 con Lorca y Valle Inclán. Es que no hay más. Bueno, entonces,
sí. Dime.
Bueno, aparte, entonces yo creo que hay que recuperarlo de alguna manera y hay que conocerlo. Y a través de esta charla amena, divertida, con música, con canciones que hace Ramón Gómez de la Serna, asistimos a este personaje, lo descubrimos, este personaje muy, muy peculiar, que había creado una leyenda en torno suyo y que había escrito grandes obras de la literatura que habría que recuperar y que habría que volver a leer. Yo solamente remito a Luces de Bohemia o Martes de Carnaval, que es una trilogía de obras de teatro a lo mejor más fáciles, más asequibles, ¿no?
En esta obra, bueno, hay una cuestión clara, ¿no? Valle Inclán y Gómez de la Serna, hay una cuestión que tienen en común, que es el amor por la palabra en sí, ¿no? Pero aquí la música tiene un papel destacado en este montaje, que se estrenó en el Teatro Español el año pasado, si mal no recuerdo, y tú cantas. ¿Cómo lo llevas eso de cantar? ¿Te va o no te va? ¿Te sientes cómodo ahí?
Lo llevo muy bien, me siento muy cómodo y soy muy feliz en las cuatro canciones que tengo en la función.
Ajá.
Para mí es una forma más, ¿no?, del arte de interpretar, ¿no? Y nunca lo había hecho y, bueno, la verdad es que Xavier me dio esta oportunidad y la gozo y la disfruto muchísimo.
Don Ramón María del Valle Inclán a través de Ramón Gómez de la Serna en el Poliorama fins al 12 del maig, d'aquí un 7-8 dies, una setmana i una mica més. I antes de...
El dia de les eleccions.
No lo quería decir, pero sí, correcto. El dia de les eleccions seria el marco, en todo caso.
Voten y vayan al teatro luego.
Sí. O al revés, también se puede hacer, en todo caso. A ver, al revés no, porque es hasta...
No, porque la función es a las 6, me parece, el domingo, ¿no?
Correcto,
o sea,
correcto.
Y algo.
Pues Pedro Casablanc, oye, muchísimas gracias, ha sido todo un placer charlar contigo.
Muchas gracias a vosotros.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando, además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Fue un día intenso en zonas de Cataluña, de Aragón y Valencia. En Teruel, una extraña formación de luces fue vista por cientos de vecinos.
Y muchos de los vecinos a las 9:30 de la noche, que iban conduciendo por esas carreteras, de repente, tú imagínate la escena, ven un círculo como una especie de corona de luces, 32 luces dando vueltas, con otro cuadrado de 5x5 luces de lado.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Estem a punt d'arribar a la una del migdia. Després, atenció, perquè ja a la 1:06 aproximadament tornem, de la vacuna d'AstraZeneca. Ja sabeu que AstraZeneca, l'empresa, aquesta vacuna que va desenvolupar entre AstraZeneca i Oxford, doncs va donar certs problemes en el seu moment. Doncs ara l'empresa ha demanat a la Unió Europea retirar la vacuna. La Unió Europea a Brussel·les doncs la retirarà. Per què? I els que van tenir una vacuna d'AstraZeneca han de preocupar-se? Parlarem amb el doctor Ferran Moragalló, que és portaveu de l'Associació Espanyola de Vacunologia, perquè ens faci 5 cèntims del per què d'aquesta retirada ara i no en el seu moment, quan també es van detectar doncs, aquests possibles i aquests petits efectes... Bueno, petits. No és qüestió de petit, és qüestió de no habituals efectes secundaris, que eren unes trombos que es provocaven quan la vacuna provocava unes trombosis. No era gaire habitual, era un percentatge molt baix, però hi havia aquest risc d'efecte secundari. Per què ara i no en el seu moment? En parlarem després aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Però ja sabeu que si abans voleu menjar, doncs la Cabrera Barcelona. La Cabrera Barcelona ja per reservar taula, que és la casa de carns que et porta la millor carn argentina en una experiència única pels amants de la carn. 93 878 32 30, que és el telèfon de la Cabrera Barcelona. Pots reservar per telèfon o a Google Maps. I ja sabeu que està al carrer de la Diputació 239. Això està entre Balmes i Rambla, Catalunya. La Cabrera, Barcelona, per viure la passió per la carn i el foc. Arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia COPE amb Pilar García Muñiz.